Com. Heu de saber que aquest dijous se celebra a Crestaig la Glogesada, un esdeveniment que fusiona la improvisació de la música jazz amb la de la glosa cantada.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Començam ara aquesta segona hora, quan són les 4 i 5 minuts. S'incorpora la part tècnica en Amarga Cifra, fa el relleu en Lluís Fortesa, i han estat, vaja, uns 30 minuts d'infart, perquè quina remuntada que ha fet Marratxí, que encara ha girat el marcador, el pòdium, perquè desplacen Porreres i Capdepera, que estaven al capdavant d'aquesta classificació amb 85 punts. Ells n'han fet 88, per tant, se posen per davant de tot.
Primeríssims.
Sí, sí. En segon lloc hi queden Porreres i Capdepera, tomben Sencelles d'aquesta tercera posició, perquè en tercera posició hi passen els que estaven segon, Campos. Per tant, tenim Marratxí com a
davant de tot.
Municipi, com a terme gros que és, passen en primera posició d'aquesta batussa de Tèntol.
Mira que pareixia que ningú desbancaria ja no, Capdepera i Porreres.
Sí, és complicat, però mira...
Perquè la veritat que fer més de 85 punts en guany està difícil, però vaya tres cracs.
Han fet tres puntets més, i clar, són tres puntets decisius.
I perquè no els han sumat punts per regal de Ciurella.
No fa falta, ja.
Perquè si no, ja, imagina't.
Avui no fa falta.
Sí, però seguim convidant a la gent que me'l faci regals.
Exacte.
Quan vengui.
Sempre poden tenir beneficis. Clar.
Un agraïment en aquests tres concursants de Marratxí, que ens han duit aquest Ciurell tan preciós, que les posarem, bé, tindrem
a la redacció.
A la nostra redacció, clar.
En el nostre redol. Bé, idò, una vegada han jugat en aquesta batussa de Tèntol amb Marratxí, que s'han posat en primer lloc d'aquesta classificació, ara és el moment de parlar de la notícia del dia, d'aquest esdeveniment que serà passat demà, dijous, d'aquesta fusió de glosa i jazz, la Glogesada.
Sí, avui hem de parlar d'aquest esdeveniment tan curiós i únic, la Glogesada, que se celebrarà aquest dijous a partir de les 8:30 a l'Oratori de Crestaig, en marc del Festival Mallorca Jazz de Sa Pobla.
La Glogesada, ho he dit bé, no? Glogesada, això també podria ser un embarbussament.
Sí. És que costa dir-ho,
És a dir, gloses i jazz.
Ens hem de retornar Glogesada.
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 Hauria d'haver practicat a casa nostra avui de matí. Bé, és una proposta que fusiona el jazz amb l'art de la glosa, com dèiem, dos llenguatges que veuen molt de la improvisació en directe.
En aquest concert de dijous, la música i la paraula dialogaran en directe, els músics crearan textures, harmonies i ritmes improvisats, mentre que els glosadors construiran versos inspirats per la música, el públic i, com sempre, també les situacions que sorgeixin durant aquesta vetllada.
Des del Festival de Jazz de Sa Pobla prometen una experiència única, irrepetible i plena d'humor, enginy i creativitat.
proposta ben interessant.
Sí, sí, molt interessant. Molt. I vos hem de dir que han preparat una formació de músics també perfecta, podríem dir.
Brillant.
Que hi actuaran en Enric Fuster a la bateria, en Joan Garcias al contrabaix, en Diego Herbalejo al piano, en Bartomeu Garcias al trombó, en Xeneit Cormican al violí i en Miquel Bernassa al violoncel.
Tots conegudíssims.
Conegudíssims, boníssims.
I espectaculars.
Mm-hmm. Simplement, uau. Miquel, me convides a sa poble.
Pot venir, pot venir. T'has convidada. I a més és gratuït, així que...
Que més volem.
Perfecte, perfecte.
Dic que Crestatge hi ha poc.
Hi ha
poc. De fet, hi pots anar caminant, si
home,
vols.
Home, si tornar, no sé què faria. Autostop, però bé. I els glosadors seran ni més ni manco que Maribel Cervera, Mateu Xurí, Alicia Olivares i Miquel Àngel Adrobe.
I atenta l'hem volgut parlar tant amb els músics com amb els glosadors perquè ens expliquin més coses sobre aquesta glosesada i escoltam com varen rebre la notícia de participar en aquest esdeveniment la violinista Xeneit Cormican i la glosadora Maribel Cervera.
Quan me varen proposar de participar a la glosesada me va fer molta il·lusió perquè m'apareix una idea molt, molt interessant. I el concepte de la improvisació, en qualsevol de les seves formes, me fascina, perquè tens una llibertat per expressar-te que, òbviament, no tens quan algú està prèviament escrit o pactat.
Quan mos varen fer aquesta proposta, igual que els meus companys, crec, la vaig rebre amb il·lusió perquè és una experiència nova, o relativament nova, perquè no és la primera vegada que fem qualsevol cosa així, però sí que l'altre han estat col·laboracions més puntuals o més breus i el fet de fer tot una ballada de conversa entre jazz i glosa i d'allò és com un repte, no?
Els músics i glosadors coincideixen explicant que estan ben engrescats amb aquest experiment de fusionar glosa i jazz.
Ja ho
i
crec.
Tornem a escoltar a na Maribel Cervera i na Xeneit Cormican i també el contrabaixista Joan Garcias.
Jazz i la glosa tenen en comú que són dos llenguatges que juguen en improvisació. Aleshores, així com jo me nodresc d'un altre glosador que tinc a de vora quan improvis, en aquest cas me nodriré de lo que faguin els músics, no? I viceversa, les seves improvisacions influirà allò que nosaltres diguem, no? Aleshores és com establir una conversa nova entre dues disciplines que tenen coses en comú però d'altres coses diferents, no? Mesclar el llenguatge musical en el llenguatge verbal. Posar paraules a la música i música a les paraules.
La màgia en aquest cas és que encara que la glosa i el jazz improvisats siguin llenguatges diferents, el fet de que els participants som d'aquí, som de la terra, al final fa que tinguem un vincle innegable.
És una cosa molt nova que encara no hem fet mai i que és un experiment entre cometes, encara que hi ha uns arranjaments fets per Miquel, que són uns arranjaments que seran brutals també, després de veure-lo d'avui el fas. Els únics dos fonaments que tenen en comú més evidents és que la glosa és una improvisació de paraules antiguíssima I el jazz és una improvisació amb música, també antiguíssima. O sigui que són dues maneres d'improvisar en dos contextos totalment diferents, que aquest pitxi que els ajuntarem, i la veritat és que crec que no s'ha fet mai, i crec que tots estem un poc en l'expectativa alta de veure si surt una cosa guapa, i farem feina perquè així sigui.
Estan engrescats, però també un poc nerviosos. Na Xeneit mos explica que a ella li agrada tant la glosa que li costarà concentrar-se per clar. Fer música.
Jo vos he de confessar que fas un pat de pena de poder concentrar-me, perquè trob la glosa tan potent i tan poderosa que queda absolutament fascinada. I si a més ho juntam amb l'improvisació musical, Déu meu vot. Jo no sé què faré, però bueno, m'hauré de concentrar fort i segur que anirà molt bé. Serà una ballada absolutament màgica i el que més emoció me fa jo, personalment, és que ni el públic ni nosaltres sabem ben bé què sortirà d'allà. Perquè fins que no passi, no ho sabrem. Així que anima tothom a venir perquè serà gros.
Serà gros, eh?
Ai, Déu meu, et diu una Xeneito. Així és que, no, serà gros i serà mel, segur. I na Maribel Cervera ens diu que unir els dos tipus de públics que van al jazz i a les glosades pot ajudar a que aquests dos mons cresquin.
A vegades el públic d'una disciplina o de l'altra és com a molt fidel en allò que va a veure. És a dir, nosaltres quan fem glosades moltes vegades ve la mateixa gent. I, en canvi, amb aquesta mescla segurament ve un públic nou, tant gent que va escoltar jazz, que no està basat a escoltar glosades, i poden descobrir una nova cosa que els agradi, i nosaltres fer créixer el nostre gruix de seguidors, i viceversa també, no? Gent a lo millor que ve glosades però que no ha anat mai a un concert de jazz. Per tant, també és interessant per les dues disciplines, tant per un com per altres, per això de mesclar públics i fer créixer el públic. I fer una cosa nova sempre és engrescant i motivador, i que creguin en la glosa també, per nosaltres sempre és una alegria, perquè lluitam tot l'any per fer-la créixer, per dur-la a espais que encara no ha conquerit i per donar-la a conèixer. O sigui que molt contents i engrescats amb aquesta iniciativa.
I si encara no vos han convençut per anar-hi...
No.
Jo ja hi estic.
Nosaltres sí.
Vosaltres sí, no? Mm. Miquel Àngel Adrové mos ha enviat una glosa per convidar-vos a assistir dijous en aquesta glojasada.
Serà tota una experiència de cançó contra cançó en què músic, glosador i tota la concurrència podran contrastar l'essència d'acords, arpegis i cant, que així com es van creant la lletra i la melodia, naixerà una simfonia que no heu vist mai res semblant.
Que bé, eh? Que bé.
Alça curro.
Adrobé,
que bé que ho fa.
I a més, clar, és com un preàmbul en aquest moment explosiu que segurament que serà aquesta glojasada de dijous a Crestatge. I per saber-ne més, ens posem en contacte amb en Miquel Benassa. Com estàs, Miquel?
Hola, com va? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Molt bé,
conduïs,
super.
Conduïs aquest nervis, clar, xerrant d'una cosa que encara que és molt orgànica i que no sabem què pot passar i com pot anar, no?
Ni els músics ho saben, ni els gosadors tampoc.
Això m'ho diuen.
Clar, és això, és com una cosa que va sorgir d'una idea entre els organitzadors del festival i, clar, com que no tenim precedent, com que hem de... Ja veurem a men que passa. Demà mos hem reunit per pactar quatre coses per a men que passa.
Per pactar, dius,
que, que en surt. Sí, bueno, hi ha un parell d'arranjaments que estan fets i a partir de les melodies que solen cantar glosadors, fet un recull, que algunes tenen uns arranjaments fets i que algunes, bàsicament, és l'harmonia i la melodia. I a partir d'aquí, ja veurem què passa a nivell de... Quan me refereixo a pactar, no me refereixo que farem tot... tot patadet i que tot estiguin, sinó és que el que farem és... Vale, a lo millor tu qui fas això, però després tenir llibertat de veure mai què passa. Mm,
clar, perquè dir, és clar fort, Miquel, ets improvisació, tant a la glosa com en el jazz.
Clar, vull dir, a la glosa, en el final, les lletres seran totalment improvisades, hi haurà improvisacions, sobretot de solos, que això és com a la part més important de jazz, no? Com a improvisació, en aquest cas en els solos, i també acompanyaments improvisats, depenent de lo que estigui passant, de lo que digui la lletra, de lo que... Això, però sí que hi ha d'haver unes pautes, perquè si no, a lo millor pot ser un desgavell.
Sí, podria passar, també podria passar.
Clar, s'ha fet mai res semblant? És la primera vegada?
Sé que l'any 2021 o 22, en la Simfònica de Mallorca i en Toni Bequem Bonavit van fer com un concert de música tradicional, van fer arranjaments sobre això, i amb na Maribel i en Mateu van participar en el disc amb això, amb algo similar. I després hi ha en Miquel Brunet, ha fet coses amb un disc que se diu Ferments. Van fer petites coses així, però un espectacle, un concert basat bàsicament en això, en glosa, crec que no. Així tan estant, no.
I tu, Miquel, ja tens experiència combinant aquests dos gèneres, encara que sigui només en disc. Trobes que conviuen bé? I peguen?
Mam, al final el jazz és música tradicional. Vull dir, és música que ve en aquest cas, del gospel i les cançons de feina de la música afroamericana. I aquí, en el final, la glosa ve també de la nostra cultura i d'Àfrica, en el final. Tot això ve, encara que tingui una part occidentalitzada, tot això ve d'allà. I, evidentment, qualla, que te cagues.
Clar, deies que pactareu coses, sobretot, més musicalment, és a dir, serà entre músics aquest pacte?
Sí. I no serà tant... bé, a lo millor, per exemple, més que un pacte serà a lo millor... aquí feien dues voltes, saps que t'havien que dir, no serà una cosa de
una aixecada de saber, no?
No, exacte, més que res per saber un poquet, per no anar en pla en el cul estret tot el concert.
Clar.
Més que res per això. Però, i per veure'm-nos una mica i per tocar-ho, perquè no ho han ni tocat.
I si funciona, Miquel, creu que ho podreu repetir altres edicions d'aquest festival de jazz?
Si és aquesta, que menci això...
Que sigui un esdeveniment més, no?, d'aquest festival.
Clar, i a més, si pot, se pot fer en diferents formats i anar creixent i fer altres coses, que no sigui, per exemple, aquest format o amb aquest closet, sinó que sigui. No ho sabem. És a dir, com que és una cosa que no sabem què passarà, pues, fins dijous... a veure menys què passa.
D'entrada, és una experiència única i repetible, perquè el vespre de dijous serà únic.
Que llavors... I més a Crestatx, que és preciós.
Exacte.
El lloc i també les persones, perquè, clar, també tenen un elenc de persones talentoses, Miquel, que és que no vos podeu queixar.
Sí, que vagi aquí amb músics i també glosadors.
Evident, sí.
No, és la veritat que molt content de ser rebuda i de que la gent hagi acceptat. Els ha fet un munt d'il·lusió a tots. I en el glosador per acceptar també aquest repte i en altres per acceptar també aquest repte.
I Miquel, tu també estàs dins l'organització d'aquest festival de jazz de Sa Pobla. Com està anant per ara i què queda? Perquè ja no queden moltes setmanes d'agost.
No, ara estem per la meitat del festival i la veritat que hi ha hagut superbona rebuda. Han estat uns concerts... per ara hi ha actes diferents i de superbona qualitat un any. La veritat que està anant molt bé. I mos queda una setmana i mitja. No mos queda més. Hi ha diferents actes, com diferents concerts que queden, com aquest de la glosada, i la setmana que ve dos concerts més i una ballada de swing, i ja està.
Aquesta glosesada va ser una proposta teva, és a dir, era una coralla que tenies, va venir per part de qualcú com un encàrrec?
La veritat no era coralla meva, això va ser més idea d'en Pep, que el vareu entrevistar fa unes setmanes, i sí, va ser una idea seva i jo vaig dir, vale, però si ho hem de fer, ho hem de fer bé. És a dir, no... dir-ho i fer... Sí, no, fer-ho bé i que, amen, que se pugui fer de qualitat. I jo crec que superarà les expectatives, ja. Estic seguríssim.
Supos que ho enregistrareu.
No, no, no. Normalment solament enregistres concerts, el que passa que editar no ho crec.
Clar.
Però si enregistres concerts, supos que sí. Lo millor sí. Uh-huh.
Clar, i quin temps duraràs? Teniu una durada aproximada d'espectacle?
Més o manco entre una hora, hora i mitja. Més o manco. Uh-huh. Sí, el que sol durar. Més ja no, perquè els caps, jo crec que ja a partir d'una hora i mitja ja se'n van a un altre lloc. Aguantar un concert de més d'una hora i mitja ha de tenir... o t'ha d'agradar molt i has d'estar molt connectat, o...
Clar.
Però està comprovadíssim que a partir d'hora i mitja el cervell se'n va a altres bandes i no estàs tan connectat.
I metges improvisar, clar. És un poc un deliri.
Estàs molt d'inputs la vegada i estàs fent tantes coses com aquest cap, el millor col·lapsa un poc, però crec que és la mesura bona, com a molta hora i mitja.
I dijous, a partir de les 8:30, a l'oratori de Crestats, dins el marc del Festival de Jazz de Sa Pobla, aquesta glogesada, aquesta primera edició, pot ser primera edició, bé, únic concert per ara, d'aquesta fusió de la glosa i el jazz. N'hem xerrat amb en Miquel Bennassa. Miquel, molt bé amb aquest dijous.
Molt bé, dijous. Moltes gràcies.
I que fluesqui, és a dir, que... Sí, sí, que vagi, sí. Que tiri. Eh?
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Gràcies, Miquel.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
S'han fet les 4:25, feim una petita pausa i tot d'una brostejam en l'història amb en Tomeu Canyelles.
Letres Radios, cultura.
I Letres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. I V3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològica.
No ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí.
Que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els règims d'estada. Quan reservam un allotjament turístic, podem triar entre diferents règims d'estada, segons si volem tenir les menjades incloses o organitzar-nos pel nostre compte. El més senzill és el de Només Allotjament, una opció ideal si volem llibertat per menjar fora. Si ens estimem més començar el dia amb comoditat, podem triar l'allotjament i esmorzar, que també podem dir berenar. Allotjament i esmorzar és la denominació habitual de Bed and Breakfast. Una opció intermèdia és la mitja pensió, que inclou berenar i una altra menjada, que pot ser dinar o sopar. És una bona alternativa per combinar excursions i descans. Amb la pensió completa, tenim totes les menjades principals incloses i no ens hem de preocupar de cercar restaurants. I per als que volen tenir-ho tot resolt, hi ha el tot inclòs, que sol incorporar menjades, begudes i altres serveis o activitats dins un mateix paquet. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
I ja són les 4 i mitja. Tomeu Canyelles, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé.
Molt bé, molt bé.
Sí, va bé, fantàstic. Sí. Ja tens triat el lloc d'on veuràs Eclipsi?
La veritat és que no.
Conya Maria.
Jo n'he quedat un poc empatxat.
No m'ho diries, tampoc. Eh?
Sí. No, no, si ho sapigués, vos ho diria, però és que no tinc encara mateix cap pla. Ja ho veurem.
Aquella gent extremadament...
Menys si m'enteneu, sí. Jo dormiré igual de bé.
De bé,
a pla. És del meu equip, en Tomeu.
Sí. Aquella gent extremadament il·lusionada.
Sí.
I n'hi ha que... també, clar...
Què vos he de dir?
Aquestes darreres setmanes i dies de tant de xerrar-ne que això...
I de fet, com que pareix que no han xerrat, jo també en xerraré una mica més ara mateix. Però vaja, hi ha una expectació, hi ha com una, no ho sé, un ganxo mediàtic, com poques vegades s'havia vist respecte a un fenomen d'aquesta tipologia.
S'hauria de veure bé.
Però, vosaltres creus...
No fos cosa que arribessin, jo què sé, Niguls o Calitja o...
Vosaltres creus que és més un fenomen dels mitjans o que realment hi ha moltíssima gent interessada en veure l'eclipsi?
Són dues coses.
Perquè jo no dono tanta gent que li faci tanta il·lusió.
Sí, no ho sé, però és que també ara mos ha descobert com un tipus de turisme, no?, que ignoraven que era, no? De fet, ara ses reserves hoteleres han pujat moltíssim. Bé, hi ha també tot aquest debat paral·lel de com ha activat també l'economia o la temporada actual, no? No ho sé. La veritat és que és un fenomen a tot nivell, no? Astronòmic, econòmic, punts suspensius.
Sí, econòmic.
Econòmic, sí. Clar, reserves...
A les totes.
Sí,
visual,
totes.
També.
Fa anys que estan esgotades les reserves hotels.
Però bé, la gent que estigui fent feina, màxima empatia, no passeu pena.
Sí. Ja, que respirin.
Sí.
Bé,
no vos estresseu, tampoc.
I avui, clar, en aquests minuts hi volen posar una mica de perspectiva històrica. Vinga. Perquè no ve d'ara aquesta fascinació que ens provoquen els eclipsis. Des de quan, Tomeu, podríem dir que els humans vivim amb aquesta intensitat, aquest fenomen?
Intensitat mediàtica no crec que cap com sa d'ara. Això sí que és vera. Sí. Però, se fa difícil de dir perquè no sabem quin va ser el primer eclipsi que van observar els humans, no? Però sí que poden recórrer els vestigis que ens deixen algunes civilitzacions antigues per situar el moment en què aquest fenomen començava a deixar-nos com a bocabadats, no? Diferents especialistes asseguren que una sèrie de petroglifs localitzats en el jaciment de Loch Crew, a Irlanda, podrien representar un eclipsi ocorregut fa més de 5.000 anys a partir d'això, d'aquesta simbologia de cercles, no?, i espirals, no? Però també és vera que aquesta interpretació no és del tot segura. On sí, hi ha un major consens en aquesta gran troballa que es va fer a la ciutat d'Ugarit, a l'actual Síria, cap a l'any 1948, no?, quan es va trobar una petita taula d'argila amb un text que ens descriu un eclipsi solar que tingué lloc el 5 de març de l'any 1223, no?, abans de Crist. I ja es fa esvera una primera observació com molt curiosa, perquè traduït aquesta tableta ja ens diu que el sol ha estat avergonyit i ha desaparegut durant el dia.
Vull dir,
això, literalment, això és la crònica que descriu aquesta, aquest bocinet de tauleta.
Del 1223 abans de Crist.
És que abans de Crist, també.
S'ha datat molt bé de quan correspon, vull dir que hi ha uns grans estudis i més o menys aquesta data del 5 de març, no? Però bé, en el cas de la península Ibèrica, també si ara anéssim més a prop, no? No podem parlar de restes prehistòriques, però sí medievals, no? Perquè diferents monuments, com per exemple la catedral de Sant Pere de Sòria o l'arc de sentit marcat de Sos, de rei catòlic, a Saragossa, ja inclouen representacions en pedra d'eclipsis succeïts en els segles XIII i XIV. Per tant, com bé dius, l'interès i la fascinació ja venen d'enrere.
Sí. Hi ha una pregunta que m'he fet aquests dies, també, és que en una època de misteris i supersticions, quina connexió tenien els eclipsis en la religió? Perquè és que en aquella època, jo ho pensava aquests dies, la gent devia al·lucinar, no sabia què passava.
Devia
això ha estat Déu, ha estat el dimoni.
Mos han portat malament.
Devien quedar espantats, no?
Què passa? Clar, i els animals reaccionen, evidentment.
Allò devia ser un autèntic desgavell, perquè tampoc no tenien la capacitat de predicció que tenim avui en dia, no? Però, mem, és veritat que, en primer terme, a l'antiguitat és cert que el pensament màgic ocupava una part important en l'enraonament, i encara que els humans disposessin aleshores de les primeres eines per poder observar firmament i desxifrar, ho hem de dir a poc, els seus diferents fenòmens, la religió sí que tenia capacitat, aquesta capacitat de connectar els espectacles astronòmics, com els eclipsis, amb possibles missatges dels déus, no? Una possible senyal, no? Els pobles més primitius, per tant, la desaparició momentània del sol podia estar entesa com una senyal, com un avís premonitori que anunciava la mort, per exemple, no ho sé, d'un rei, d'una guerra o d'una catàstrofe, no? Per tant, un mal auguri, no? De fet, a l'antiga Xina, per exemple, s'interpretava que el sol era devorat per un drac, no? I per això la població sortia en el carrer a fer renous en tambors, en campanes, en bolles, el que trobassin, no?
Uau!
La qüestió era espantar aquest punyetero drac, no? De fet, aquesta tradició s'ha perpetuat fins pràcticament al segle XX. Jo no sé si encara ara surten allà a fer renou, però vaja, va per ahí guapo, no? Tot el poble sortia a fer renou, no? Vull dir que això aglutina, no? Però com aquesta... Bé, en definitiva, com que també aquest drac, no? Bé, no, hi ha una altra tradició que és veure aquest sindú, que ja me la deixava, que ens parla d'un dimoni, que era en Rau, que era s'encarregat d'obscurir el sol, mentre se l'intentava menjar, no? Però com que aquest ésser monstruós és eteri i no té cos, bé, el cas és que el sol tornava a brillar després d'haver-se'l empassat, no? No obstant, això hi ha religiós que no comparteixen aquesta visió, podem dir, tan funesta dels eclipsis, no? Perquè, per exemple, l'islam se l'interpreta com una senyal de la grandesa d'Alà i com a tal una bona oportunitat per a pregària i la reflexió, no? Per tant, poden dir que fins a entrada, si fins ben entrat en joc la ciència, no? La percepció dels eclipsis sempre havia estat connectada per la por, per la religió o la superstició.
Vaja, i ara que parlàvem de supersticions, hi ha algunes costums tradicionals i curioses arreu del món que estiguin connectades amb els eclipsis?
Actualment, tot i que la ciència ens hagi permès conèixer tot tipus de detalls d'eclipsis, hi ha moltes costums que parteixen d'antigues supersticions, no? Per exemple, a l'Índia, que en parlàvem fa un momentet, encara ara hi ha la costum a certes comunitats de no menjar res abans i durant l'eclipsi perquè, bé, després s'han de prendre un bon bany purificador. De fet, en aquest país hi sobreviu una tradició com molt curiosa, i és no cuinar durant l'eclipsi perquè diuen que el menjar no sortirà bé.
Això és com quan tens regles en matar i no te deixen passar, no?
Exacte. Bé, senyal també que si gent no li dona massa importància, vull dir, no? Vull dir, no hem de cuinar, no? Vull dir... Però bé, de fet, sí, repassant diversos reculls de la cultura popular catalana, que també m'ha criat l'atenció, es diu que hi havia poblacions que s'acostumen a fer sonar les campanes de l'església per allunyar els mals auguris, no els dracs, com a Xina, però sí aquests mals auguris, clar, no? Principalment els canvis meteorològics que podien afectar les collites, no? Després hi ha una altra superstició, estàs a diversos països i no sé si ha arribat a arrelar gaire a les nostres terres, no? És a dir, aquesta que ens diu que les dones embarassades no han de mirar l'eclipsi, no han de sortir de fora perquè això pot provocar mala sort a les infants, no? De fet, hi ha regions a Mèxic que les dones embarassades durant els eclipsis es vesteixen en robes vermelloses i duen objectes metàl·lics per esquivar les malalties o desgràcies a les seves criatures, no? En fi, hi ha com una història paral·lela
Rafael en relació amb els eclipsis, que posa de manifest el nostre instint, no?, de creure en alguna cosa davant allò que no se pot explicar. Mm-hmm.
I què podríem dir d'aquesta visió fatalista que relaciona els eclipsis amb la fi del món?
Sí,
perquè també existeix aquesta...
Wow! Sí, aquesta vegada no n'hem parlat gaire de fins del món amb aquest, perquè segur que tot és una festa.
Ara com ho han deixat de banda.
No serà la fi del món. No, però a més,
demà passat demà, però veurem...
No ho sabem.
Ara que no ho han dit, ho serà, t'imagines?
No passi.
Veurem quin resultat.
És que abans en parlàvem, no?, que una època que no s'entenia aquest fenomen, passa gent.
Normal, normal.
Absolutament aterrida amb allò que està succeint, no?, perquè estem parlant d'un element clau per la vida, com és el sol, i clar, és que desapareix durant un moment i pot inspirar precisament, no?, des de certes perspectives aquesta sensació de fatalisme, no? De fet, per exemple, podríem parlar d'una antiga tradició nòrdica que ens parla que l'eclipsi és la senyal que anuncia el Ragnarok, no?, que és la batalla final que havia de posar punt i final a l'univers. Hi ha textos del cristianisme en els que la desaparició del sol és una profecia de l'apocalipsi, i això, de fet, a l'edat mitjana, on era marcada, evidentment, per les epidèmies i les guerres, esdevingué com un autèntic mecanisme per la propagació de la por. No? Mm. Tot això empelta com una espècie de llavor subconscient, i, de fet, hi ha alguns eclipsis a l'era contemporània que s'han viscut com amb una expectativa, no?, científica, però també en temor, no? Per exemple, en un moment tan convuls per Europa, com va ser el final de la Primera Guerra Mundial, l'eclipsi de maig de 1919 va causar inquietud i també fatalisme, no? I jo crec que també aquell fet havia provocat com una espècie de desesperança, que era obvi que alguns il·luminats, per tant, proclamassin com un autèntic, no ho sé, com una espècie de final del món, no?, com una hipòtesi, en definitiva. Jo també diré, afegiré aquí una cosa important, no?, que jo record que l'eclipsi del 11 d'agost de l'any 99 estigué igualment marcat per les profecies de Nostradamus, no? I, de fet, hi va haver una allau sensacionalista, però del copón, a partir de reportatges televisius, i recordant que el món se podia acabar d'un moment a l'altre, no? Vull dir, jo, de fet, m'he oblidat un consell que m'ha donat la meva predina Àngela. Sí?
Vull dir, quan hi havia com aquella allau per la televisió, jo dinava un dia amb ella en Espòndinca, i, de fet, m'ha dit una frase que, en sèrio, no he oblidat, no? De que si el món s'ha d'acabar, vull dir, que t'agafi dutxat i en se muda neta.
Molt de predina.
És un gran consell, perquè no saps què pot passar. Perquè igualment, si veus allà com una espècie final del món, evidentment, pues, aquesta muda neta difícilment t'aguantarà massa.
Si ha d'anar al cel, però ha d'anar ben mudat.
Jo ho trob, també. Vull dir, que millor que poder afrontar, vull dir, el final del món amb un pot d'estil, no? Un pot d'higiene, també, fins i tot.
Jo te pot dutxar bé amb aquesta calorada que fa aquest dia, o aquest estiu. Clar, bé, per recapitular, Tomeu, davant d'un d'aquests fenòmens astronòmics que marquen època, absolutament, com és aquest de demà, quin impacte tindrà l'eclipsi de demà, dia 12, una vegada, jo què sé, el 100 demà, quan ens aixequem.
I de fent un poc de via, jo crec que és vera que està tenint, a part d'aquest impacte mediàtic que assenyalàvem, i de com a un curiós impacte cultural del món que, de fet, a mi m'agafa de prop com és el món del llibre, no? Perquè, de fet, Sloper i Edicions Cort han publicat en aquests darrers mesos i de llibres que toquen de ple aquesta temàtica. Per tant, si teniu interès, demà de matí encara, o avui hora baixa, podeu anar a les llibreries i mirar-los, i si voleu, pues, ja preparar-vos per cap vespre amb una bona lectura a ses mans, no? Però bé, el discurs predominant al llarg d'aquests darrers mesos i aquestes darreres setmanes han estat, evidentment, que aquesta cita astronòmica sigui percebuda sobretot des del camp de l'economia, no? Vull dir que es nota que som mediterranis, que ens bull la sang fenícia dins les nostres venes i que, de fet, poden convertir l'eclipsi en una grandíssima oportunitat econòmica, que, de fet, és el que s'ha fet, no? Mm-hmm. Durant aquestes setmanes, les reserves hoteleres s'han augmentat, crec que he llegit fa res, un 20%, i ja no parlem dels preus astronòmics, i mai millor dit, d'algunes cases i finques particulars que formen part d'aquest ecosistema de lloguer turístic i, de més, a zones especialment privilegiades pel que respecta a la visualització d'aquest fenomen.
Fins i tot sortiran desenes de milers de barques aquest dia.
Això
és un altre.
Això
també.
El
lloguer de barques també està disparadíssim.
Tanquen carreteres, però jo no sé, l'espai marítim, com estarà?
I estic segur que qualcú passarà per qualcun souvenir i inflarà qualcun matalàs i alerta que s'endinsin saigo. Vull dir, aquí...
Demà jo me'n puc esperar de tot.
Sí. No... Ja hem començat notícies la setmana que ve.
Clar, sobretot serà per tornar, que serà un embut, no?
Vaja.
Perquè,
vaja.
Clar, l'eclipsi passarà just abans que el sol se pongui i, per tant, no res.
ja començarà a fosc. Per tant, tothom haurà de tornar a la mateixa hora.
Sí, mem.
I demà també que hi ha pluja d'estrelles.
Sí.
Hi ha grimes de senyorans. S'ajunta tot. S'ajunta tot.
Vull dir, ja, per tant, aprofitar-ho, ja duis les geleres al que sigui, per l'eclipsi, pel que vingui després, no?
Bé, el que hauríem de dur...
Si ja em pot una estona més a la platja, ja on siguis.
Un vinet, perquè jo crec que també les estrelles refulgiran encara més.
Idò. Ho eres homologada. Jo no m'acabem de repetir, perquè...
No hem de quedar fora vista.
Tant.
Això sí. I vols afegir respús?
Podríem dir que jo crec que això, amb un estiu especialment calorós, aquest eclipsi ha estat, jo crec que, en definitiva, no? un estímul com molt llaminer. És vera que agost sempre les notícies van justes i ja com a
guany
reforçat.
No, guany... Tenir notícies, segur.
Sí, sí.
Sí mateix.
Es veu, però, que els fenòmens naturals els estiram i els estiram i els estiram i tot s'acaba, tot...
Perquè, per escar, per una vegada saturant, són com protagonistes, no? Sí. Del món de l'astronomia i d'aquest presumpte turisme, no?, d'eclipsis.
Es veu que és una experiència única, és a dir, que fa cent i tant d'anys que no se viu un eclipsi com aquest.
Eclipsi total.
Total,
en aquest
cas, de sol,
no?
De sol, sí.
Total.
Perquè jo, Tomeu, tu que t'has documentat, comentat, no sé si saps quant d'eclipsis s'han pogut viure durant tota l'existència humana, perquè això pareix que no tornarà a passar mai.
Jo difícilment podria dir una xifra, però és vera que diuen que és com una oportunitat única en la vida.
Sí, diuen que no passarà fins d'aquí cent i molts d'anys.
Ja no hi serem. Que realment les generacions que poden viure-ne una, vaja, se poden sentir
afortunats. De fet, l'altre dia xerrava amb el meu predic que té 97 anys, ell, i m'ha dit, no, jo és que el vull veure, perquè 97 anys que té, no n'he dit cap, i no en tornaré a veure cap.
Ja el pròxim, no sé si quedarà un poble que em fa.
Anys,
ni nosaltres, tampoc, que no tornen a veure cap més.
Però això, és una oportunitat única.
Total.
A no ser que descobres quina fórmula de la immortalitat... No.
Per altra zona no heu viscut cap d'eclipsi, sí.
Total, no. Jo tenc que record que quan anava a l'escola una vegada varen sortir a l'espat i a mirar un eclipsi, però no me'n record si era parcial o qualque cosa així.
El 99 jo el vaig viure a la platja. Que vas,
recordes el moment?
Sí, jo estava davall l'aigua i veia que clar, que la llum se'n va anar... No completament, perquè no va ser total, però va ser, bueno, interessant.
No? D'això que no el recordo tant. Volta... Jo el recordo de petit, parcials.
Va ser maco.
Tu no eres nan, Miquel.
Quan?
99?
Tenia un any.
Ah, jo en tenia 3.
Era nan, segurament el vares viure.
Sí,
i no ho saps.
No me'n record.
Jo tampoc, no. Bé.
Bueno, Tomeu... Bé, mos ho contarem.
Ja mos intercanviarem com ho heu viscut.
Sí, les experiències viscudes.
Espero que manco tingueu una bona visualització, que no vos fageu massa mal en els ulls.
No, massa
mal. Jo crec que hi ha un espectacle tan bo...
Que no m'ha passat mal en els ulls.
Exacte, i llavors hi ha aquest espectacle per 6, més tard, vull dir que és com una nit... per ser recordada.
Sí. I llavors, bé, és que n'afegim... N'hi ha 4 de fenòmens, perquè hi ha raig verd, també.
Ah.
Sí, jo ja m'he perdut.
Jo pensava que era un mite, el raig verd.
No, demà tindrem informació.
I la linea de planetes, també. Sí. Podem afegir.
Jo crec que el dijous de matí serà especialment dur que algunes oficines.
Sí.
Gent ja cansada després d'estar ballant i alerta.
Ja veurem.
És vera que perdem un poc el món al nord, no?
Bé, com se comporten els animals, jo vull veure això.
Sí.
Fais vídeos i ho podrem veure així.
Exacte.
Tomeu, gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Ràdio és humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A Ivetres Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.
Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzef i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Falten 12 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que la mallorquina cineasta Maria Togores fa el seu debut cinematogràfic en llargmetratge com a directora amb la seva nova pel·lícula que es diu Todo por la casa.
El film és una comèdia romàntica que parla sobre el problema d'accés a l'habitatge a través de l'humor i està protagonitzat per Silvia Alonso, Alejandro García, María Jesús Hoyos, Miguel Reyán i Noa Casas. L'estrena està prevista per l'any que ve, el 2027, i compta amb el suport de diversos productors, entre ells Netflix.
Un rodatge que ja ha acabat i ja podem saludar a la cineasta Maria Togores. Com estàs?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé, contents de saludar-te. Clar, un rodatge que s'ha fet aquests mesos d'estiu, aquestes darreres setmanes, no?
Sí, sí, aquestes darreres setmanes. Vàrem acabar dia 15 de juliol. 6 setmanes de rodatge i amb una calorada impressionant. Perquè vàrem quedar a un pis real, a Calle Mayor, i ho hem superat, ho hem superat.
Clar, en quines localitzacions s'ha gravat aquesta nova pel·lícula?
Doncs s'ha rodat a Madrid, tot ha estat rodat a Madrid. Hi ha unes localitzacions exteriors, a carrers molt coneguts de la ciutat, i sobretot tot a un pis, en concret a Calle Mayor, que és el pis que lloguen els dos protagonistes de la pel·lícula, juntament amb un altre pis que també estava en el mateix edifici, que és el dels llogaters, on viuen els llogaters.
Per tant, un plantejament de pel·lícula dins habitatges, dins cases, que xerres
i calor.
aquesta problemàtica. Però si molt vols fer 5 cèntims de sa pel·lícula, Maria, un poquet per on aniran els tirs, a banda de comèdia romàntica.
Doncs sí, sí. Mira, Todo por la casa és una pel·lícula que va sobre l'Eva, que és una dona que està bastant perduda a la vida perquè les coses no li han anat massa bé, i en Nacho, que té una ferida bastant semblant, perquè tampoc li han anat bé les coses a la vida, però ell senzillament diguessin que no és capaç d'enfrontar-s'hi a les coses, però l'Eva sí que ho fa, no? Tots dos estan trobant un pis, estan cercant un pis per llogar i se troben en el mateix lloc, en el mateix pis, a la mateixa hora, pensant que els dos competiran en una espècie de càsting, que és el que ens ha passat a tots a Madrid quan hem intentat llogar un pis, que és que ens han trobat a una fila a fer un càsting, que qui serà el que tindrà la sort de llogar el pis.
Com un càsting, sí.
Sí, es pensen que hauran de competir, però els llogaters se pensen que ells són parella. Llavors, l'Eva, que és una persona molt avispada, de seguida diu, ahà, sí, sí, ho som. I a partir d'aquell moment hauran de, durant tota la pel·lícula, enganar en els llogaters i fer-los creure que són una parella ideal i que són els millors per viure en el seu pis.
Sona bé.
Sí.
Todo por la casa, m'encanta, sí.
Què te va motivar fer aquest Todo por la casa? Clar, és comèdia romàntica, però va ser sobretot la crisi a l'habitatge, o què te motiva?
Sí, és que és una comèdia romàntica, però està molt ben escrita, en el sentit que tot el tema social se toca durant tota la pel·lícula, i no només això, la solitud de les persones grans, el problema de la maternitat o la paternitat, o dur endavant una família avui en dia, sigui com sigui, en el format que sigui. I això està durant tota la pel·lícula present, i d'una manera molt guapa, perquè és una comèdia romàntica molt subtil i molt divertida. Tenim una nina, la Noa Casas, que és una meravella, que al final és, és la que fa que tot s'emborolli com s'emborolla, i és molt divertida, i està molt bé.
Uh-huh. Ara no m'anaven a Noa Casas, però és que teniu un repartiment de luxe. Ja havies treballat amb aquests actors i actrius, o és la primera vegada?
És la primera que he treballat en tots cinc. No havia treballat amb cap d'ells, i he gaudit moltíssim en tots. Són tots molt diferents. Miguel Rellán és increïble, amb una tècnica espectacular. L'Alejandro García sempre juga, s'ho vol passar pipa i cerca coses diferents. La Sílvia és molt tècnica. O sigui, el divertit de tot això és que al final són actors de comèdia, però que tots els has d'enfilar d'una manera diferent, perquè treballen de forma diferent. Mm-hmm.
Els has triat tu, la productora? És a dir, com ve aquesta tria d'aquest repartiment?
Sempre és una feina conjunta. Mm. Al final és una feina que comença amb un director de càsting que se li explica com cerca els personatges i fa, diguéssim, una primera proposta de quines són les persones, els actors que podrien fer. Se fa un bon càsting de tot. Després s'ha de parlar amb la productora, en aquest cas amb Antena 3, amb tothom, i tothom ha de coincidir, diguéssim, al final, les persones que volen que ho faci.
Mm. I com està que tiressis endavant aquest debut cinematogràfic? Perquè sí que havies participat a la petita pantalla, a diferents sèries, però ara ja a la pantalla gran, que és el cinema. Com està que t'encoratgessis amb aquest projecte?
Bé, perquè jo m'entenc, he fet molta feina, vaig fer Perdiendo el Juicio, he fet Entre Tierras i moltes sèries, i jo crec que per aquest motiu coneixien la meva feina i m'ho van proposar. I a mi em va semblar un projecte superguapo i ho vaig fer moltíssimes de ganes.
Mm-hmm. Clar, xerraves de Perdiendo el Juicio, sèrie d'èxit a Netflix, clar.
Sí, sí, sí.
Vens amb això, sí, ja sí. Guanyat, no?
Sí, estem molt contents, en veritat, perquè és una sèrie, és un feel-good molt agradable de veure, molt entretingut, ha agradat a tot tipus de gent, des de gent jove a gent gran. És una sèrie simpàtica, entretinguda, i que és molt bona de veure, i està funcionant molt bé.
Mm-hmm. I com ho vius, en això de poder ser en el top 10 global de sèries de parla en anglès a una plataforma com Netflix?
Clar.
Perquè és una notícia que poses punt de punta. Eh?
Paraules majors.
Sí, sí, sí.
No t'ho creus. Saps què passa? Que també
no hi penses.
No ho penses, perquè el viatge que fan... perquè avui en dia les sèries o les pel·lícules és tan llarg des de que comences a fer-la fins que arriba en aquest punt.
Clar.
Perquè Perdiendo el Juicio va estar primer a 3Player, després va passar per Antena 3, i el viatge ho va fent, i mai saps a on arribarà, no? Te fa molt feliç, evidentment. Sempre és una... gratifica moltíssim. Però hem après també a no pensar molt en aquestes coses del públic i l'audiència, perquè també quan les coses no van tan bé t'estimes més no sentir-ho.
Clar.
O sigui que és una mica... Però ens fa molt feliç, evidentment, perquè és molt gratificant.
En quin moment estàs professionalment? És a dir, el fet de debutar en llargmetratge farà que te dediquis més al cinema i deixaràs una mica davant de les sèries, o no? O arriben sèries importants, també?
Jo crec que sempre que pugui compatibilitzaré les dues coses, perquè són dos productes diferents, i a mi m'agraden les dues coses. Aporten coses completament diferents. L'any que ve probablement faci una sèrie que tinc ja en vista, i probablement una pel·lícula. O sigui, que sempre que se pugui compatibilitzar, faré les dues coses.
És a dir, que hi ha cosa encara, no?
No te pots avorrir,
no,
Maria.
No t'aturaràs.
Ai, tant de bo, tocant fusta.
I podem avançar quina sèrie serà?
No se pot.
Aquestes coses...
És a dir, que el 2027 serà l'any de l'estrena de Todo por la Casa.
Sí.
Sí? I sí. D'aquestes dues feines. És a dir, una nova pel·lícula i una nova sèrie.
Això mateix.
Per tant, 2027 serà l'any definitiu.
Sí. Bé, i ara dia 27 d'agost a Netflix s'estrena Toda la verdad de mis mentiras, una adaptació de les novel·les d'Elisa de Benavent, que són 5 capítols i en vaig fer 3.
3 d'aquests 5
capítols. I que hi podrem veure en aquests capítols que has dirigit tu.
Perdona, que no t'he sentit?
Què hi podrem veure en aquests 3 capítols que has dirigit tu?
Aquesta també és una comèdia romàntica, però molt més dirigida, diguéssim, a un públic jove. I aquesta sèrie és superdivertida. O sigui, d'aquestes que t'asseus, rius, no t'hauràs de riure i acaba.
A tu t'agrada fer riure, Maria, sí, no? Sí, perquè això és comèdia i tot lo teu, per lo que dius, la teva temàtica.
Que pugui, sí.
Clar que sí.
Podria girar, però, en qualque moment, de gènere?
Sí, el drama també m'agrada molt. I assumptes internes, per exemple, va ser policiaca i drama, van tractar tot el tema de l'heroïna als anys 80 i me va encantar, també. O sigui que l'important és que agafis cada projecte, facis una immersió en la temàtica, t'enamoris dels personatges i tiris endavant amb això.
Tenim data d'estrena de Todo por la casa?
L'estiu de l'any que ve. No tenim data concreta, l'estiu de l'any que ve.
Estiu de l'any que ve.
Perquè, clar,
no?
Hi ha un procés llarg. Sí, ara has dit que vareu acabar de gravar dia 15 de juliol, però queden moltes passes per fer perquè se pugui estrenar una pel·lícula com aquesta.
Tota és afeinada.
Sí.
Una feinada.
Sí, sí. Encara sí.
Vens molt per Mallorca?
Doncs darrerament no tant. Enguany no he tingut ni un minut, però sí, normalment sí, les vacances, sempre que puc, tot, cada estiu, Nadal, Setmana Santa, hi pego un bot. A veure la família.
I sí. Pensar en Mallorca com a escenari de rodatge? O això sí, ja és més això difícil?
Que... No, això sempre... Mai se me'n va del cap, això està sempre present. Hi ha un parell de projectes que tenim pensats i que tant de bo se puguin a qualque moment.
Que bé, idò, ja en xerrarem. Moltes gràcies, Maria Togores.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, esperam aquesta estrena l'any que ve, d'aquí poc manco d'un any, de Todo por la casa. Gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada. I amb aquesta novetat, amb aquest rodatge que ja s'ha acabat de Todo por la casa, arribam a les 5 en punt, moment de les notícies, i després hi tornam en la tercera hora.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.